l'audiovisual.
Per introduir el programa d'avui, que fem amb l'Isma Cebrián una vegada més amb nosaltres, company, gràcies per repetir amb l'audiovisual, aquesta hora de bandes sonores que us acompanya cada matinada de divendres a dissabte, un altre clàssic, Giovanni Fusco, el compositor de Campània, mort el 1968, prematurament, tenia 61 anys només, i que tantes vegades va col·laborar amb Alain Resnais a pel·lícules com La guerra acabat o Part d'Hiroshima mon amour, i sobretot amb Antonioni, des de Crònica d'un amor, i també L'aventura, El deserto rosso, amb aquesta pel·lícula, Il grido, una primera rodada 2 anys abans de L'aventura sobre l'angoixa masculina i el patiment d'un home que no sap viure amb si mateix ni amb ningú. L'interpretava Steve Cochran i Alida Valli, en tot cas. És una música només per obrir programa i saludar el primer dels 4 compositors que avui formaran part d'aquest viatge que us proposem. Raríssimes, hem titulat el programa d'avui, perquè totes les bandes sonores que hem inclòs no són conegudes, s'escolten poquíssim, són pel·lícules a vegades molt oblidades. En tot cas, criden l'atenció perquè precisament contenen alguns elements realment importants dels que feien servir els 4 músics de la temporada. Així que prepareu-vos a començar amb un John Barry, que és el que toca avui, i amb una pel·lícula titulada The Grand Box a finals dels anys 60, dirigida per Brian Forbes, una producció de la Columbia anglesa, i un director independent del free cinema habitual en aquella època, el director de L'habitació en forma de L, Servir d'ombra humana, King Rat, al servei de la seva dona, que va ser la protagonista de la pel·lícula, Nanette Newman, una mena de comèdia d'humor negre, estil Ealing, sobre l'herència que disputen 2 germans que una vegada van guanyar la loteria i van decidir fer una carrera a base de dir l'últim que quedi viu s'ho queda tot, i els 2 germans ja són molt vells, John Mills i Ralph Richardson, els hereus estan enamorats, Michael Caine i Nanette Fabrey, i els tramposos intenten, evidentment, quedar-se ells la pasta. Dudley Moore, Peter Cook, Peter Sellers, era una comèdia superdivertida, amable, etc. I avui dia m'estranya molt que no recordi tant, perquè va ser un èxit en el seu moment, i trobem a faltar precisament aquest humor anglès de tota la vida. La banda sonora de John Barry del mateix any, de Nacida Libre, de La jauria humana, una partitura dividida entre el que podem definir com subratllats dels gags visuals i sonors que tenen lloc a la pantalla, situacions absolutament grotesques a vegada, però una música que ja demostra una tècnica instrumental realment madura i, a més de fer per moments una perfecta descripció del que s'entén com la bucòlica Anglaterra immanent en el món rural, variada, expressiva i simpàtica. És com jo definiria aquesta banda sonora, de la que sentireu ara una suite que conté els títols de crèdit, Muntatge dels morts, El funeral de Hackett i La baralla i L'estrangulador de Bournemouth. Atents, comença la música de John Barry de La caja de les sorpreses.
Thank you.
Thank you.
Doncs aquesta era la música amable de John Barry per una pel·lícula oblidada i, per tant, com totes les del programa d'avui, raríssima, La caja de les sorpreses de Wrong Box a finals dels 60. Humor anglès, que contrastarà ara amb l'humor francès. Georges de Lerus ens portarà a dues de les comèdies de Louis de Funès, per tant, el rei de les ganyotes, acompanyat sempre de Claude Jansac, que sempre feia de la seva dona, i del seu fill real, Olivier de Funès, que en aquella època l'interpretava el fill del còmic. Hibernatus, la primera, L'abuelo congelado, i la segona, Òscar, una maleta, dos maletes, tres maletes. Farem com una suite contínua d'ambdues. La primera, la història de l'avi de la dona de Louis de Funès, que va quedar congelat en una expedició al Pol Nord a primers del segle XX, i de cop i volta torna a la vida, ressuscita i no entén res del que passa al seu voltant. I la segona, aquella història, aquella farsa vodevilesca de tres maletes amb continguts diferents que es barregen i que va ser creada com una obra de teatre multimilionària de Claude Vanier, digna de Billy Wilder, perquè era la història d'un empresari que vol casar la seva filla, però el possible marit no li acaba d'agradar. Un, dos, tres, de Billy Wilder és el referent. Doncs, per tant, la música de Georges de Lerus no pot ser més que lleugera, absolutament lleugera. I tot comença amb un cancan, que pels francesos sempre és la perfecta manera de descriure una situació descarada, alegre, per deslliurar-se de tot, i així li dona velocitat al film i també als personatges i les ganyotes del còmic. I per recollir el testimoni de la Belle Époque, la de l'avi congelat, doncs valsos, per descomptat, una de les especialitats precisament de Georges de Lerus, però també música de cambra amb violins, flautes i fusta, molt clarament inscrites en el món personal del compositor, que no abusa dels efectes còmic visuals, sinó que més aviat fa una aproximació humana a la història, que no ho té gaire d'humana. I finalment, un altre cancan apareixerà al final de 1, 2, 3, de manera que així els personatges poden córrer, entrar, sortir, amagar-se a l'armari, tot una perfecta coreografia, tant dins de la pantalla com auditivament. Preparats, doncs, per una suite llarga, o relativament llarga, de Georges de Lerus al voltant del món de Louis de Funès i de les pel·lícules Hibernatus i Una maleta, dos maletes, tres maletes. We'll be right back.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio. Hem sortit del capítol francès i cancanès i que pot sorprendre molts de Georges Delerue, perquè acostumades a les bandes sonores dels pel·lícules de Truffaut i companyia, doncs s'entenia molt bé amb el cinema d'Olivier Finès, i fer comèdia li encantava, i a més li alleugeia una miqueta els drames de la seva vida. De manera que benvingudes siguin aquestes comèdies, especialment Una maleta, dos maletes, tres maletes, que era boníssima. Però arribarem als Estats Units i amb Alex North ens anem en un ambient totalment diferent, amb dues mostres d'aquest cinema que definim avui com a raríssim, perquè són bandes sonores pràcticament introbables de pel·lícules pràcticament invisibles avui dia, i que a més la primera sobretot no es van entendre en absolut els que la van fer, tot i ser una pel·lícula admirable. La pel·lícula es titulava Hard Contract, aquí la van titular Antes Amar, Después Matar, d'un director que només va fer aquest film, S. Lee Pogostin. Hi havia un repartiment realment car. James Coburn, Lee Remick, Lily Palmer, Sterling Hayden, i hi havia també Burgess Meredith. Era la història d'un assassí a sou que viu una història d'amor inesperada enmig de la seva missió, que li planteja dilemes sobre què ha de fer i què passarà amb la seva vida si no ho fa. Es va rodar, a més, al nord d'Àfrica i Andalusia, i moltes de les escenes de la pel·lícula passen al que era el vell Torremolinos, per entendre'ns. La pel·lícula no va tenir èxit i no s'ha tornat a veure mai més des d'una estrena fugaç en el seu moment, fins i tot a Catalunya. Alex North no va entendre res del que la pel·lícula representava per la seva carrera, no tenia res a veure amb les seves superproduccions de l'època, i de tota manera va fer una música molt diegètica i que dins de la pel·lícula funciona. El que passa és que, comparada amb altra de les mostres del seu talent que heu pogut escoltar al llarg d'aquesta temporada, us semblarà ben poqueta cosa. En fi, com a mínim, li donarem l'oportunitat d'escoltar. I que escolteu això, els títols de crèdit i el tema de Sheila, molt manxinià, de Hard Contract. Thank you. almenys que consti que també va fer aquest tipus de coses Alex North quan hi va quedar més remei. Antes amar, después mataria. No em direu que aquesta bossa nova no sembla una de les que feia Henry Mancini també aquella època de finals dels 60, primers dels 70. I reflecteix molt bé els estils musicals d'aquella època ja a la recta final dels grans anys d'Alex North. De tota manera, més tard va fer una altra partitura totalment oblidada per una pel·lícula encara més oblidada. Aquí no es va arribar ni a estrenar. La pel·lícula es deia Shanks, la va dirigir William Castle, va ser l'última pel·lícula d'aquest director de sèrie B, de gran sèrie B, de cinema de terror, productor de La Semilla del Diablo, director de La Mansión de los Horrores, Homicidio o Mr. Sardonicus. Una pel·lícula raríssima, raríssima, perquè el protagonista va ser ni més ni menys que el mim francès Marcel Marceau, acompanyat d'Edzilla Shelton, interpretant el paper d'un titellaire que fa servir cossos de morts per fer els seus titelles. Un homenatge claríssim al cinema de Todd Browning i una pel·lícula feta des d'un punt de vista molt sàdic i, de fet, és la història d'un home molt masoquista. Alex North es va enfrontar a un repte inusual, molt poc pressupost, molt pocs instruments, molt poca orquestra i molta necessitat de poder expressar el món mental d'aquest personatge. Va aprofitar alguns dels fragments de la música que havia fet per 2001, Odissea de l'Espai, que Stanley Kubrick no havia volgut, dels que encara no havia reutilitzat enlloc. No sabem quins exactament dels que escoltareu, perquè ara vindrà una suite de fragments estrets directament de la banda de so i, per tant, també amb sorolls del que està passant en escena en aquell moment. És una partitura inharmònica, subtil, això sí, inestable totalment, absolutament imprecisa i moderníssima. És un treball realment d'un compositor molt interessant. Però, clar, no és allò que es diu una música agradable d'escoltar. Per tant, prepareu-vos per una suite de 9 minuts 39, pràcticament impossible d'escoltar mai, d'Alex North per la pel·lícula Shanks. Thank you. La música d'Alex North per la pel·lícula Shanks. Raríssima, raríssima. Però va ser finalista a l'Oscar. Com a mínim, l'Acadèmia del Cinema Americà va ser capaç d'entendre la qualitat que tenia aquest treball considerant el destí, la pel·lícula que havia d'il·lustrar. En definitiva, una mostra més de la manera de fer i de ser d'Alex North i una banda sonora que no podíem col·locar de cap manera en un altre dia del programa. Aquí era el moment de sentir-la. Parlant de bandes sonores raríssimes, la darrera no és que sigui rara musicalment parlant, però és difícil de trobar, difícil d'escoltar i la pel·lícula també de veure. És Nino Rota, és el compositor italià i la pel·lícula és La Diga sul Pacifico, una coproducció italo-francesa dirigida per René Clément l'any 1957. Era una pel·lícula inspirada, basada en la novel·la de Marguerite Duras, explicant experiència seva en l'època de la Indochina francesa, quan ella hi vivia amb la seva família. Era una família dels colons, la mateixa història que explicava també l'Amante, i que de la qual es va fer un remake interpretat per Isabelle Huppert, que tampoc hem pogut veure. Era la decadència ja de l'època colonial francesa i el moment en què la família es dissol i ella, la noia, la protagonista del film, intenta volar i trobar el seu lloc en el món. La pel·lícula i el paper del germà l'havia de fer James Dean, però va morir, i la va acabar fent Anthony Perkins, acompanyat de Silvana Mangano, fent el paper dels dos germans bessons, i per cert, amb una certa història d'incest que ens recorda Bagestelle de l'Orsa de Luchino Visconti. Al costat, la gran jove en Fleet fent el paper de la mare, Richard Conte, Alida Valli i Yvonne Sanson. Per revertiment, no serà que aquesta pel·lícula no es pugui comercialitzar. Es va rodar a Tailàndia, era una producció cara, i Rota, fent ús d'una música més occidental que oriental, però també amb els seus moments orientalitzants, no fa el típic treball musical que li heu escoltat al llarg de la temporada, ni en companyia de Visconti, ni de Fellini, ni de molts altres. És un cas únic, una partitura pensada expressament pel tipus de material que li havíem proposat, amb un tema, el de la mare, que és francament bonic. Amb això acabarem el programa d'avui, amb una suite que conté els títols de crèdit, El cafè d'en Bert, La família Dufresne, La mare, Indochina, Mort de la mare i final, amb la música de Nino Rota, dirigida per Franco Ferrara.